Duros a quatre pessetes.
Comencem el Duros a quatre pessetes i avui el que farem serà un especial sobre la reforma de la llei concursal i la fi de la moratòria i per saber com afecta a les empreses i també a molts dels professionals del món jurídic que ens estan escoltant. Comencem saludant el Ramon Molías, director del Departament de Concursal de Riba Vidal Abogados. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què implica això de que s'hagi acabat la moratòria de la llei concursal?
Bé, doncs implica bàsicament que les empreses que estaven en una situació de, que han adquirit una situació d'insolvència arran de la pandèmia, a partir del dia 30 de juny, que és quan va finalitzar aquesta moratòria, ja se'ls ha activat el deure de presentar, de demanar que siguin declarades en concurs de creditors si no han aconseguit revertir aquesta situació d'insolvència o de, diguem, de problemes de tresoreria.
I això s'ha notat d'alguna manera?
Sí, a veure, clar, és molt recent, perquè estem parlant de 30 de juny, però pel que s'està, diguem, s'està transmetent des dels jutjats, l'afluència de sol·licituds de concursos està sent bastant important.
Sí, sí. Es preveu una allau del que s'anomena empreses zombi?
Sí, això és més que previsible, perquè... Bueno, les lleis es fan sempre amb un propòsit, normalment amb un bon propòsit, però després pues, bueno, hi ha qui s'aprofita, no, d'aquestes situacions. Hi ha moltes empreses que, sens dubte, ja estaven en situació de concurs abans de la pandèmia i que al trobar-se amb aquestes moratòries el que han fet ha sigut, bueno, pues anar tirant endavant, anar sobrevisquent amb la tranquil·litat, que per mi és dubtosa, de que ningú mai els hi podria reprovar el fet de no haver demanat la declaració de concurs. Mm-hmm. Clar, aquestes empreses, després de tot aquest període de moratòries, la seva situació ja serà molt més dolenta. I aleshores, doncs sí, és més que previsible, no només que n'hi hagin moltíssimes, sinó que, a més, els concursos siguin absolutament infructuosos, perquè segurament hauran doblat o triplicat els passius i els seus actius pues, ja estaran absolutament compromesos.
Què és això d'una empresa zombi? Que ara ho parlàvem, però potser hi ha algun oient que no sap el que és.
Bé, s'anomena una empresa zombi, una empresa que, de fet, pràcticament ja estava més morta que viva abans de la pandèmia. I que, per tant, doncs, durant tot aquest període que li ha concedit la moratòria sense tenir l'obligació de demanar el concurs de creditors, doncs, bueno, més que sobreviure, el que ha fet ha sigut anar tirant milles i segurament anar perjudicant a moltes altres empreses que hauran confiat contractant amb ella. Uh-huh. I que hauran ampliat la seva llista de creditors.
El fet de que no hagin estat doncs, presentats fins ara, que s'assemblen a zombi, pot provocar, com dèiem abans, que es pot ser un gran allau, però això, aquest allau pot provocar un col·lapse en els jutjats? Perquè hi ha tant volum d'empreses que no es dona abast.
Segurament sí, és més que previsible. De fet, ja s'especulava amb aquests supòsits des de fa moltes setmanes. Ja abans de que finalitzés la moratòria hi havia una certa afluència de sol·licituds de concursos i de gent que segurament el que buscaven precisament era que el seu concurs es tramités amb una mínima agilitat encara. Clar, el col·lapse el que provocarà és això, és que potser hi haurà gent que presentarà el concurs la setmana que ve i no es podrà iniciar el tràmit fins al cap de diverses setmanes i després que, clar, els terminis del procediment pues, serà molt difícil que els jutjats els puguin complir. I en un procediment concursal no hi ha res pitjor que no es pugui donar tràmit al concurs amb certa agilitat.
Mm-hmm. S'ha aprovat en el Congrés una reforma de la llei concursal. Quins canvis són els més importants per a les empreses que tinguin una situació de dificultat? Ramon.
Sí. Mira, hi ha hagut alguns canvis que si es poguessin dur a terme, i amb això tornem al tema del col·lapse, doncs podrien ser d'ajuda. S'està intentant potenciar el que es puguin aprovar plans de reestructuració, empreses que tenen potencial però que estan en una situació doncs, d'impàs, no? Que dèiem, encara no han acabat de remuntar doncs, després del sotrac de la pandèmia. Mm-hmm. Aquestes empreses s'està intentant potenciar que puguin d'alguna manera reestructurar els seus passius, posar una mica d'ordre als seus estats financers i a la millor evitar la declaració d'un concurs de creditors. També s'ha creat un procediment, més ràpid, pensat per microempreses o per autònoms, per agilitzar molt, molt ràpidament la tramitació del concurs d'aquestes petites entitats o d'aquests autònoms que també han estat en dificultats i mirar de poder-los donar continuïtat. I d'alguna manera també s'intenta agilitzar en general el procés concursal. El que passa és que, clar, si ja pots legislar i pots escurçar els tràmits d'un procediment, que si el jutjat que ho ha de fer doncs li estan entrant a concursos a cabassos, doncs evidentment això no es podrà complir.
I amb aquesta nova llei hi ha més possibilitats de que una empresa pugui entrar en un concurs i sortir-se'n? O no? O realment no es notaria tant?
Sí, el que la llei ha aprovat està pensat perquè això pugui ser així. El problema està en si els jutjats tindran la capacitat de poder donar compliment a tot això que preveu aquesta llei. Perquè és que el col·lapse doncs, és més que segur. Uh-huh. I aleshores, doncs, bueno, doncs, tramitar amb agilitat un procediment quan en lloc de tenir-ne 50, doncs en tens 500, doncs és molt complicat.
Estem parlant d'aquesta fi de la moratòria de la llei concursal, un fet que provocarà o que està provocant ja que hi hagi moltes empreses que doncs, entrin en concurs a creditors, que demanin entrar en aquesta llei de manera automàtica, que feia molt de temps que havien d'entrar, es pot generar aquest cul de sac en els jutjats. Però crec que, Ramon, que no només es preveuen empreses per aquest fet, sinó també en un article que vas publicar fa poc parlaves d'empreses que poden entrar en concurs per problemes derivats de l'encariment de matèries primes, pel d'abastiment o fins i tot per la fi de la carència dels crèdits ICO que els obligui a replantejar-se el seu futur, no?
Clar. Imaginem una empresa que estava començant d'alguna forma a remuntar els greuges que li havia provocat doncs, aquesta època de pandèmia i de faraón econòmic. Clar, si ara de cop i volta pues, es troba que els subministraments se li doblen, que té problemes d'abastiment en el seu procés productiu, evidentment, clar, és que això és l'estocada final. Uh-huh. Hi ha moltes empreses que estaran malament a partir d'això, però per algunes serà l'estocada final. I el tema dels crèdits ICO també, això és tres quarts del mateix. Mm-hmm. Moltes empreses amb potencial han aconseguit revertir la seva situació, però l'han revertit perquè en el seu moment van tirar d'un crèdit ICO que serà molt difícil que puguin retornar.
És a dir, sí, per què fa a les empreses amb crèdit ICO, són crèdits que es van donar durant la pandèmia per ajudar les empreses, però que durant mesos no s'havien de tornar i ara s'han de tornar i hi haurà moltes empreses que no es puguin tornar, no? I això farà que no puguin tenir futur.
Clar. El moment en què se'ls exigeixi la devolució d'aquest crèdit hauran de presentar concurs. Uh-huh. I aleshores doncs ja veurem quin serà el final. Que també tindran problemes a l'Estat que avala tots aquests crèdits. Però bé, això ja és motiu d'una altra conversa.
Haurem de veure com es recupera tots aquests diners. I d'altra part, com també explicaves, la situació internacional està provocant un encariment de les matèries primeres i això pot provocar que moltes empreses, doncs, no sé, m'invento, de la construcció, tinguin compromeses, obres a X diners, però ara les seves matèries primeres siguin més cares i no tinguin beneficis, tinguin pèrdues. I això pot provocar també que no tinguin el futur garantit, no, Ramon?
Està clar, sí. És això, és tant a l'encariment de la matèria prima, però com el fet de la falta d'abastiment. Uh-huh. Hi ha moltes empreses que estan parades perquè literalment no tenen accés a les matèries primeres amb les que fabriquen. Uh-huh. Però parades o a ralentir. Uh-huh. I llavors, doncs, és la pesca es mossega la cua, no? Amb tota la cadena productiva, per exemple, el sector de l'automòbil, ja fa molt de temps que s'està parlant. Hi ha unes carències de matèria prima bestials i els cotxes s'estan fabricant a ralentir.
Això pot provocar, ara que estem a meitat del mes de juliol, una tardor fatídica?
Bueno,
no és per ser pessimistes, però tenir en compte el panorama...
Clar, a veure, des del punt de vista estrictament de coneixement de les circumstàncies judicials, que és el del que jo puc opinar, jo sí que prevec un gran allau de concursos i ja hem viscut algunes altres èpoques com aquestes. Mm-hmm. I concursos que s'eternitzaran i que, per tant, la major part de les empreses aniran, malauradament passa sempre, a liquidació. I en termes així ja econòmics a nivell mundial, jo des de la meva humil opinió, sí, prevec una tardor bastant complicada. Ja fa dies sí. Que molta gent no es pronuncia en aquest sentit. Vull dir,
Doncs Ramon Molías, director del Departament de Concursal de Riba Vidal Abogados, com sempre, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.